España tienen que salir por donde entraron.
Amb aquesta informació arribem a la 1:04. És tot de moment. Aquestes i d'altres notícies ampliades a partir de les 2 a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
És la 1:05. Bon dia, benvinguts a Esport 3, al programa d'esport d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El partit Granada-Mallorca de dilluns vespre ara mateix és una incògnita. De moment, en aquesta hora encara, inspectors de la Liga fan l'anàlisi i determinaran si hi pot haver problemes a l'estructura de l'estadi. Recordem que la ciutat de Granada ha patit diversos moviments sísmics els darrers dies i això fa que, de moment, no estigui assegurat el partit. Tot d'una, serem a Granada per conèixer com està la situació amb el nostre company de Canal Sur Ràdio, Miguel López. Dit això, d'altra banda, continua la feina dels despatxos en matèria de mercat i nosaltres parlarem avui amb un dels nou futbolistes d'aquest Real Mallorca destacat a la jornada inaugural contra el Valladolid. Esperam una comunicació amb l'extrem Antonio Roca. Pablo Maffeo, ets mallorquinista que va fitxar per l'Olympiacos, ja a València, per fitxar per el conjunt Che. Jugarà com a cedit aquesta temporada. Una de les seves il·lusions, de moment, s'ha fet realitat. Ell volia acabar a València i, de moment, jugarà aquesta temporada amb el conjunt del Túria. A la primera divisió, ahir l'Atleti de Madrid va guanyar per 2-0 al Màlaga, on va marcar un altre ex-mallorquinista com Canin Lee, també golàs d'Àlex Baena, d'una falta impecable, i avui ja se disputarà un partit de la segona jornada. El Rayo Vallecano a la base a l'estadi Butarque, el camp de futbol on juga els seus partits el Leganés. El Barça va guanyar ahir el Gamper, i pel que fa també a la prèvia de la Conference League, avui se disputa el Getafe Partizan de Belgrat. El Balear jugarà la primera ronda de la Copa de la Reina contra el Villarreal. En gimnàstica, a l'Europeu de Zagreb, l'associació espanyola amb el mallorquí Nicolau Mir com a capità queda fora de la lluita per les medalles, però aconsegueix la classificació pel pròxim Mundial de Rotterdam entre el 17 i el 25 d'octubre, Mundial classificatori pels Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 en aquest europeu. Mir no serà a cap de les finals individuals per aparells. No ha anat bé la cosa. En vela, Nico Palou s'ha proclamat campió del món sub-17 i subcampió absolut a la classe Ilka 6, aigua d'Arús, a Dinamarca. A la classificació absoluta, el regatista del Real Club Nàutic de Palma només va ser superat pel brasiler Eric Sheik. Seguim en regates, perquè avui també s'ha presentat a Calvià una nova edició de la Regata Rei en Jaume, una competició que recrea les 110 milles nàutiques que va navegar el 1229 el rei Jaume I en el desembarcament a Mallorca. La prova s'ha durat a terme entre el 10 i el 12 de setembre. En ciclisme, avui segona etapa de la Renewi Tour a Bèlgica, on tenim el menorquí Albert Torres, que ahir, per cert, va arribar amb el pilot. En futbol sala, el Palma Futsal ja és a Noia, on demà començarà la seva participació al torneig amistós de pretemporada Portus Apostoli, que organitza el Noia, torneig on són també l'Oparrulo i la selecció d'Indonèsia. El Palma jugarà demà a les 6:15 contra l'Oparrulo, un partit que podreu veure en directe per IB3 Televisió. Tot d'un entrant ja en matèria, a la 1 al migdia i 9 minuts, amb una connexió d'urgència cap a Granada. Una i 10 minuts, ara mateix, m'anem a l'estadi de Los Cármenes perquè allà estan inspeccionant, tenir de la Liga, l'estadi per decidir si finalment es pot disputar dilluns el partit entre el Granada i el Real Mallorca. El terratrèmols i les rèpliques han fet que es qüestioni la seguretat i, per tant, ara és el moment de saber com està la darrera hora. Anem a connectar amb el nostre company de Canal Sur Ràdio, Miguel López. Bon dia.
¿Qué tal? Buen día, buenos días. Pues aquí estamos en Los Cármenes, como decíais, con la noticia que está ahora mismo sacudiendo casi literalmente la actualidad del fútbol en Granada también.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación? Porque hoy era la revisión de la Liga, ¿no?
Sí, ayer estuvieron los técnicos municipales del Ayuntamiento de Granada junto a operarios del club y los concejales de deportes y de urbanismo de la ciudad revisando los daños que podía tener el estadio, y hoy han sido los técnicos de la Liga los que hace poco más de una hora se han personado en la ciudad en el estadio de Los Cármenes para comprobar in situ si esos daños pueden afectar a zonas estructurales del estadio o no. En principio, lo que nos dicen, lo que podemos contar, es que esos daños no habrían afectado, esos daños provocados por los terremotos, a zonas estructurales del estadio, pero sí que es verdad que hay cuantiosos desperfectos de menor gravedad, pero que sí tendrían pues una cierta afección, ¿no? Así que todo está un poco en el aire, a expensas de lo que diga la Liga, pero también a expensas de lo que pueda decir cualquier autoridad gubernamental, que evidentemente tiene mucho que decir en cuanto a seguridad en un espectáculo público, masivo en este caso además, como es un partido de fútbol de segunda división.
Claro, es que yo me imagino que en un ejercicio de responsabilidad lo lógico sería que no se jugara el partido el lunes y ya se encontrará fecha, evidentemente.
Sobre todo porque, bueno, pues aquí hemos visto cómo se ha suspendido media liga en la primera jornada y sin ningún problema. Exacto. Yo creo que con un problema de seguridad pública en un estadio, pues todavía con más motivo. Hay que decir una cosa, aunque Los Cármenes esté en condiciones de ser utilizado, por así decirlo, sin poner en riesgo la vida de los espectadores, sin que pueda haber un problema estructural en alguna viga o muro de carga, lo que hay que reseñar es que existe todavía el temor de que durante el transcurso del partido diera un temblor fuerte como los que hemos tenido en los últimos días, y claro, la gente despavorida, hay ahora mismo una psicosis en la ciudad muy grande, en toda la ciudad y el área metropolitana, saliera y se produjera pues una situación que nadie quiere imaginar, ¿no? Sí, efectivamente.
Y peor de noche, que el partido se juega a las 9:30 de la noche, o sea, aún mucho peor por ahí.
Tú, Miguel, no has oído todavía nada por ahí que uno pueda pensar que esto se va a suspender, ¿no?
Bueno, yo sinceramente, por lo que voy hablando y los testimonios que voy recogiendo, yo creo que desde el conjunto de las administraciones públicas de Granada hay la sensación o el consenso de que lo más responsable debería ser aplazar. No es algo oficial, pero es la sensación que nos va llegando, ¿no? Lo que se nos va transmitiendo a cuentagotas. De momento, todo es muy prudente, todo se hace con mucha delicadeza, pero evidentemente nadie quiere ser responsable de una situación tensa o incluso dramática. Por tanto, vamos a ver también cómo evolucionan. Primero, qué dicen los técnicos de la Liga, que ahora mismo están en Los Cármenes, y después cómo evoluciona la serie sísmica que estamos viviendo en Granada, porque eso también va a determinar mucho, claro, el que se juegue o no.
¿Y la posibilidad de desplazar el partido a otro estadio? ¿Se ha hablado de eso o no?
Aquí en Granada no es algo que se haya tomado demasiado en consideración. Es una opción, evidentemente. Yo personalmente no la veo. Yo creo que si eso pasa, va a ser una decisión muy polémica y que va a levantar bastantes ampollas. Jaén es una ciudad cercana, pero no tiene el estadio el aforo para acoger a toda la masa social del Granada, si no me fallan las cuentas. Málaga es una ciudad cercana, pero yo no sé, creo que el Málaga juega este fin de semana también en casa, no sé si el césped está en condiciones de aguantar dos partidos en tan poco tiempo. Almería, en fin, que alternativas hay, pero yo creo que debería ser la última en considerarse. Si se puede aplazar con una fecha que a ambos equipos les satisfaga, que genere también un, bueno, pues es un consenso, un quórum entre el Granada Club de Fútbol y el Real Club Deportivo Mallorca, pues creo que los tiros deberían ir por ahí, sobre todo porque ni siquiera el Mallorca puede preparar bien un partido que no sabe si va a disputarse o no. Es decir, con una cosa claro. Es que prepares un partido y caiga un chapetón, un aguacero de un momento para otro, bueno, pues se suspende y te aguantas, ¿no? Pero con esta incertidumbre, pues yo creo que los clubes también tienen que tener ciertas garantías de cómo preparar el partido. Aquí en Granada nadie está, el equipo sigue entrenando porque lo hace la ciudad deportiva. Allí pues no hay peligro, entre comillas, ¿no? Peligro siempre puede haber con un terremoto fuerte, claro. Pero aquí la gente no está pensando en el fútbol, la gente está pensando en cómo puede dormir por las noches. Sí, claro. Sin que una sacudida le vuelva a amargar bueno, pues todo el día y le genere un problema.
Fíjate, Miguel, que yo había llegado a pensar en otra posibilidad remota, que era la de invertir el orden del calendario. Que viniera el Granada a jugar, bueno, a Somos, aquí a Palma, y ya se jugaría el partido de Granada pues en la segunda vuelta. Lo que pasa es que, claro, eso también, la movilización de la gente, las entradas, los viajes, el hospedaje, probablemente sea también un problema, y más en estas fechas de mes de agosto. Sí.
Yo no sé si se ha hecho eso alguna vez, a mí me quiere sonar, ¿no? Que alguna vez, como poco, se ha planteado.
Sí.
Hombre, pues sería una solución a lo mejor factible, pero lo que tú dices, ¿no? Con tan poco tiempo,
ya.
Quizás a nivel logístico genere un problema. En cualquier caso, me parece incluso más coherente esta solución que la de llevar el partido a otro campo, siempre que haya fechas.
Sí.
Otra cosa es que no haya fechas, que no te quede. Pero bueno, insisto. En este país, donde media liga, vamos a tener un mes, creo, que cada día vamos a tener un partido de primera división,
sí,
prácticamente,
es un
pues yo creo que no pasaría nada si se aplaza.
Muy bien. Miguel, muchísimas gracias por tu información in situ, desde allí, desde Granada. Estamos en contacto y muy pendientes de lo que decidan los organismos que tienen que decidir estas cosas. Un abrazo, compañero de Canal Sur Radio.
Un abrazado, un abrazo. Adiós, adiós, gracias a vosotros.
No m'espera ir a Borbensi a qualque declaració o no m'espera també que aquesta gent de la Liga doni el veredit final. Que no tan sols serà la Liga, sinó que també, com ha comentat el nostre company, la poca competència directa també mitjançant l'Ajuntament, no? De Granada, que són els finals responsables tant l'Ajuntament com la Liga de que se pugui disputar aquest partit. Això per un costat, una i de 100 minuts, i ara hem d'anar cap a la ciutat esportiva de Sant Bibiloni, perquè allà ens espera un dels futbolistes que enguany ha de ser important en aquest Real Mallorca, per això l'han fitxat, per això en aquest cas ha vingut cedit aquí procedent de l'Espanyol, ja va ser titular en el partit contra el Valladolid d'aquesta setmana, de dissabte, parlant d'Antonio Roca, i anem a veure mem què mos comentarà el jugador. La ciutat esportiva Sant Bibiloni i la nostra companya Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, Gavi, bon dia, companys i oients d'Esports 3. Sí, sóc aquí a Sant Bibiloni, a la ciutat esportiva, i ja tot preparat per al nostre convidat, que ha estat puntual a la cita, Gavi.
Com no podria ser d'altra manera. Antonio Roca, bon dia.
Bon dia, com estem?
Nosaltres molt bé, i tu?
Molt bé, molt bé, molt content.
Com te tracten a la ciutat esportiva, a Palma, al vestidor? Com te trobes?
La veritat que espectacular, crec que immillorable l'arribada, i després a sobre de la victòria l'altre dia, pues immillorable, com dic.
Millor encara, no? Tu havies jugat a Sant Moix?
Jo he jugat a Sant Moix. L'any passat no, l'anterior sí, vaig jugar, no sé si van ser uns 20 minuts.
Ahà. Uh-huh.
No he guanyat encara a Sant Moix, no vaig guanyar.
Ja has guanyat.
He guanyat aquest cap de setmana, de fet.
Ara ja has guanyat.
I van enguanyar l'Espanyol.
I tant que sí.
Sí, l'Espanyol.
És vera, sí, sí. Bueno, lo primer que te vull demanar, Antonio, és que com duis en el vestidor la incògnita de saber si jugareu o no dilluns?
Bueno, jo confio en que jugarem. Ara sí que estem a l'espera i tal, però jo al meu cap està en jugar i que dilluns a les 9:30 pues, tenim un partit important i pensem en bueno, afrontar-lo de les millors maneres possibles.
Ara acabem de parlar amb el company de Canal Sur Ràdio i mos diu que avui la Liga està fent l'examen corresponent a que pugui haver problemes estructurals a l'estadi i a la graderia, però clar, si continuen els moviments sísmics que ha tornat a haver per tercer dia consecutiu, és un risc, eh?
Sí, i tant, pot ser un risc. Això ja ho determinaran ells, això amb l'estudi que dius que estan fent, pues veurem què és el que passa, però nosaltres per ara hem de preparar el partit com si jugarà i fer-ho de la millor manera.
Una carrera llarga, Antonio. Són 42 jornades, moltes jornades de Lliga, aquesta segona divisió. Tots els partits, clar, catalogant d'importants, però jo crec que s'ha d'anar a poc, partit a partit, i peus de terra, no? Sigui el resultat que sigui.
Totalment. Crec que serà una Lliga superllarga, com dius, i ens hem de centrar en els petits objectius, no? Per exemple, ara dilluns, amb l'ambició de guanyar, hem de tenir aquesta ambició de guanyar cada cap de setmana, però a poc amb el partit aquest primer de Granada, amb el cap posat allà, i sí que és cert que, com dius, serà una lliga superllarga on necessitarem tot de tots i crec que som capaços.
M'aturen aquest tot de tots perquè precisament, Antonio, entre els jugadors de banda, els jugadors que juguen pel mig, qualcun que encara arribarà... Sou molts, molt semblants tots, de bon nivell, per molt poc puestos, no?
Bueno, però això sempre és bo. Sempre jo ho dic, que és superbo. Hem de tenir molta ambició. Al final, l'objectiu sempre ha de ser guanyar. Llavors, quan tu tens companys on, de forma unida, tots remen cap a un mateix costat i a sobre veus que hi ha nivell, que això t'obliga a treure el màxim rendiment de cadascú i que quan canvien a un surt un altre que ho fa igual o millor, això, a nivell d'equip, si tots anem units a una, és superbo.
Perquè nosaltres sempre parlem de que la segona divisió és una categoria que tal vegada guanyes 5 partits consecutius i després deixes de guanyar 5 o 6 també. Això passa amb voltros també. També hi haurà moments de la temporada que un jugador sortirà 5 partits consecutius de titular i després, ostres, s'haurà a 2 partits consecutius. Aquest rol s'ha d'assolir també, no?
I tant. O sigui, al final hem d'estar preparats pel que l'equip i pel que el míster vulgui i necessiti en aquell moment. Jo, com a extrem, potser n'hi ha un partit que em toca pues, atacar molt i potser n'hi ha un altre que em toca un lateral que és molt profund, que li haig de córrer a l'esquena i haig d'estar defensant més, pues,